A Flor de Pell, amb Roser Ventura.
Molt bona nit. Avui toca A Flor de Pell i, per tant, tornem a tenir amb nosaltres la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Avui tenim sobre la taula un tema que ens ve derivat d'uns correus electrònics d'unes oients que ens han fet arribar. I les, com que eren semblants, n'hi havia un parell, les hem aglutinat en un mateix tema. Posarem sobre la taula una temàtica que jo crec que ens ha passat a tots, que en algun moment o altre de la nostra vida hem viscut situacions que no hem controlat i que això ens han produït o ens han portat a una altra situació o un estat d'ànim que no ens agrada perquè nosaltres no sabem controlar. No sé si m'he explicat gaire, eh?
Més perquè o menys sí. Sí, perquè a més és que és continu.
Exacte. Després, amb els exemples que ens han passat les nostres oients, ja ho veurem més realment, eh? Que és el,
com
alguns exemples. Exacte. Però és una cosa que ens ha passat a tots, oi?
Naturalment, i és que dic, continua passant perquè ens trobem que diàriament hem de gestionar aspectes que no controlem perquè és impossible, que apareixen i que estan a la realitat del nostre dia a dia i que moltes vegades doncs, la resposta és automàtica i no és una resposta mai satisfactòria o que ens beneficiï i sempre quedem amb aquest dubte o amb el mal gust de boca de que no hem sabut resoldre-ho suficientment bé o hem quedat mal parats o ens hem sentit malament o l'altre no ens ha escoltat o no ens ha sabut valorar. Clar, de fet, abarca moltes variables i és una mica complicat, però vaja, a mesura que vagis fent aquestes preguntes, les que tinguem temps, doncs intentaré respondre des de no perquè sigui una resposta única, sinó que com un ha de col·locar-se o ha de prendre's el temps per decidir quina resposta dona davant d'una demanda externa o d'una exigència externa o d'una situació que ha arribat i que ens ha atrapat, no? Que no podem dir o no sabem o tenim el dubte de si hem de dir sí o no, perquè si no entra el famós sentit de culpabilitat, no? Que el tenim tots molt integrat. Llavors aquí, doncs, depèn de com actuï o depèn de com nosaltres estiguem segurs o com estigui la nostra seguretat interna i els nostres valors, si els tenim prou clars, val? I no hem de respondre per quedar bé amb l'exterior, sinó amb nosaltres mateixos i saber-nos respectar, etcètera, etcètera, doncs la resposta serà una mica diferent en cada cas, no? No sé si m'he explicat.
Sí, clar, jo sí, perquè sé les preguntes que ens han formulat. Ara les anem fent de mica en mica, una a una, i així ja els oients segur que els hi queda clar de què estem parlant.
Sí.
Una de les coses que ens formulaven en el correu electrònic era d'un exemple de que era un grup d'amics i que es volia anar a una casa rural un cap de setmana. Es van començar a parlar de quin tipus de casa rural, de quina altra i tot. I uns van proposar una casa de més pija, diguem-ho així, de més luxe i, per tant, més cara. I la noia que ens va escriure el correu ens deia: ostres, jo m'he sentit aquí atrapada perquè he estat com l'única, suposo, perquè que no ha dit res perquè no li va bé pels diners, perquè no li agrada aquest tipus de cases, però clar, ha hagut de fer o ha d'actuar pel que diu la majoria. És aquesta situació d'estar atrapada en una situació que en ella no és favorable.
Sí, s'ha sentit com, a veure si ho he entès bé, O sigui, la majoria ha triat aquesta casa que era menys econòmica, diguem-ne, que el millor ell hagués triat, en aquest cas, i per majoria doncs s'ha decidit anar en aquesta, no? Llavors, suposo que el dubte de l'oient és: què faig, no? Cedeixo i vaig perquè la majoria ha decidit.
I no dic res, i claudico, però em menjo jo el meu malestar.
Sí. O bé dic que no i no hi vaig, no? Suposo.
Correcte.
L'altra opció. Clar. Molt interessant la pregunta, perquè moltes vegades ens trobem amb aquests dilemes, no? I llavors, moltes vegades, doncs, clar, hi ha diferents tipus de resposta. La primera és ser conscient de qui té raó. Perquè moltes vegades totes les disbauxes parteixen de la base de veient qui té la raó.
O qui té... però en aquesta situació tothom té la raó, no?
Clar, perquè depèn de l'opinió de cadascú.
Clar.
I cadascú pot tenir una opinió diferent, vale? Però en aquest cas, com que la majoria estava d'acord amb anar-hi i tu quedaves amb... la persona aquesta quedava
amb minoria.
Amb minoria absoluta.
Sí.
No majoria absoluta, amb minoria absoluta. Doncs clar, evidentment la situació era motivant, no? M'imagino que era motivant. I si aquesta persona fa aquesta pregunta és perquè li va quedar el dubte de no sé quina decisió devia prendre. Però posem per cas que cedeix i diu, d'acord, vale, doncs faig un esforç i vaig, no? Què pot passar? Doncs que hi vagis, o que hi vagi aquesta persona amb, doncs, havent reconegut, bueno, doncs que en aquest cas no, la majoria havia votat que sí, i que l'important era estar junts en aquest grup i fer l'excursió i fer la sortida i gaudir del cap de setmana, si és que era un cap de setmana o una setmana, no ho sé, però que l'important és això, que si ella ho feia convençuda de que, bueno, que al final doncs tampoc no passava res, o que era que potser en una altra ocasió doncs podria decidir doncs anar a un lloc més assequible o menys pijo, com dius tu. doncs que, bueno, simplement ho acceptava, i acceptava que si la majoria doncs tenia aquesta preferència, no li importava doncs anar-hi, però anar-hi contenta, pensant, l'important és gaudir, l'important és compartir, l'important és que el que vaig a fer amb aquesta gent, doncs m'hi trobo de gust, i bueno, doncs l'altre és, ho puc relativitzar.
És secundari.
D'acord? Sí, però clar, depèn de com ella ho hagi viscut, no? Com hagi interpretat aquesta resistència, perquè clar, ho pots viure com una resistència de tot un grup, no sé quin nombre de persones era.
No ho ha especificat.
Però clar, si era una majoria, evidentment, doncs es va sentir com poc representada, o no es va sentir escoltada, o no es va sentir respectada. Clar, depèn de com tu reps el que passa a l'exterior, depèn de la lectura que tu fas i com t'afecta, evidentment la resposta pot canviar. I depèn també de la maduresa emocional, de fins a quin punt doncs pots respondre des de l'orgull, no? Perquè quan és des de l'orgull és com, bueno, és que jo tinc la meva part de raó i aquí ningú m'escolta, no? O bé, doncs no estic d'acord, per més que la majoria decideixi que vol anar allà, per mi els meus valors són més importants i jo o no m'ho puc permetre o decideixo que no val la pena fer-ho o gastar uns diners per això, perquè a més penso que es podria haver consensuat o tornat a plantejar per buscar un lloc més, o sigui, que m'afavorís, no? O sigui, si jo sento que m'ha de perjudicar el fet de cedir, és millor no fer-ho, perquè el primer de tot és que una ha de ser fidel a si mateix i una ha de sentir-se segura quan perd una decisió perquè la pren. M'explico? Mm-hmm. Clar, d'això depèn moltes vegades la maduresa, per això dic, si es fa des de l'orgull, difícilment hi haurà una conciliació. L'orgull el que fa és que és més important salvar la meva imatge, els meus pensaments, les meves idees, les meves creences. L'orgull el que fa és això, que et demana molta energia per defensar-te, defensar una posició, una imatge, un, no sé, com tu et consideris, no? L'orgull normalment fa això. I hi ha una despesa important d'energia. Val? Clar, l'orgull és com el que utilitzem per defensar-nos de la nostra vulnerabilitat. Mm. Val? Si tu reconeixes la teva vulnerabilitat, ara no sé si m'explico perquè això és una mica llarg i profund, no? Si tu respectes que ets vulnerable, però tu respectes i et permets ser com ets, respectaràs que el fet de cedir en aquest moment no és algo que et faci bé. I llavors decidiràs no anar-hi sense enfadar-te, òbviament, perquè si és des de l'orgull normalment t'enfades.
Clar, és
perquè
que això va lligat.
Vols tenir la raó, exacte. Si no ho fas des de l'orgull, sinó que ho fas des del reconeixement i el respecte cap a tu mateixa, llavors, evidentment, la decisió és no cal enfadar-se, perquè no cal, simplement ho entens i deixes estar la possibilitat o l'oportunitat d'anar-hi i penses que ja aniràs un altre dia, però que per tu és més important quedar-te tranquil i respectar els teus valors que no pas cedir perquè doncs, allò et farà sentir malament o al cap de setmana et sentiràs incòmode o et sentiràs que no et sents, bueno, que no comparteixes... perquè no t'estàs respectant, simplement, no? Ho faig més simple per no afegir-hi més variables, no? Perquè se'n podria afegir moltes.
Sí, sí.
Però sobretot això, que l'important al final no és tenir la raó, no és qui té la raó. És com jo decideixo, des de la meva maduresa emocional, que normalment costa que hi sigui
d'arribar-hi.
Present, d'arribar-hi, sí. I llavors la decisió és simplement lliure. Jo em faig responsable de la meva decisió. No necessito que ningú em reconegui, no em reconegui. Ja em reconec jo. I des de que el meu propi reconeixement jo prenc la decisió i deixo que els altres facin lliurement el que ells hagin decidit.
Clar, aquí hi ha diversos aspectes a tenir en compte, perquè és això, és el fet de dir no perquè tu vagis en contra, o no estiguis d'acord amb el que diu la majoria, vol dir que no pots pertànyer a aquella majoria, en aquell grup,
no,
i que se t'exclourà.
Clar que no.
És a dir, això ho hem de tenir en compte, i també jo crec que el que has dit és, fent una mica allò de resum, és no ens hem de fer mala sang.
Clar que no.
Triem una opció o l'altra, és a dir, si decidim menjar-nos-ho i dir, mira, petxuguem perquè ens és més important estar amb els amics, doncs tirem per aquí, però sense fer-nos mala sang, i
clar,
si
però...
el... Digues, digues.
No, dic que evidentment és important entendre que no ens hem de resignar ni ens hem d'adaptar per
sempre
no cridar l'atenció o per no quedar malament o per no crear expectatives. No, sí, sobretot això, sentir que els amics et poden criticar o et poden jutjar. O moltes vegades fem això. Fem això per no quedar-nos sols, per no sentir-nos rebutjats. Clar, quan es fa des d'aquí, llavors, és com també resignar-se o adaptar-se per no sortir de la norma, no? Perquè a vegades el grup fa això, com el dels vents, no? Els vents,
sí, sí, els ramats.
Els ramats sempre van junts, no? I els que es despisten, passa res, un temps molt curt, perquè no es perden, eh? No es perden, difícilment es perd una ovella. Llavors, clar, hem de saber des d'on estem decidint. Això és el més important. Primer, que no es tracta de tenir raó, sinó de saber i ser conscients des d'on decidim. Que la decisió que prenguem sabem per què la prenem. Inclús encara que sigui per orgull, doncs ens l'hem de menjar perquè, evidentment, amb l'orgull no anem enlloc. Val? Ara, això sí, saber doncs, que si t'estàs resignant, doncs, ho fas lliurement i sent conscient de que valem resigno, va, vinga. Però jo el que vull és viure aquesta sortida i vull compartir i em compensa. Ja em compensa. Clar. I jo no em sento malament, sinó que bueno, sento que he cedit, però ho he fet conscientment. Clar, quan hi ha orgull, totes aquestes coses passen per alt. Llavors, si des de l'orgull et resignes per no quedar-te sol o aïllat o aïllada, llavors, clar, no disfrutaràs igual. No clar. Estaràs còmode amb tu mateix, perquè t'estàs traicionant, d'alguna manera. Clar, tot això és un llenguatge intern que a les persones ens costa molt d'integrar.
Clar, molt. I aquestes situacions jo crec que es generen gairebé a diari o...
Totalment.
Sí, sí, segur,
de les, des de com et lleves o com li dius bon dia a la teva parella.
Exacte, i per tant hem d'anar...
Sí, jo sempre dic que és obrir consciència.
Sí, obrir consciència.
Per saber on estem i comprendre què és el que ens passa i per què ens passa.
Clar, i dient això, el que no passa res, és a dir, sigues ferm amb les teves conviccions.
Respecta't, i llavors podràs decidir lliurement, però sempre des del respecte, perquè si no, no estaràs tranquil, no estaràs content, no estaràs en pau. Entens? És molt més important la decisió que prenguis que et quedis en pau que no que la prenguis forçat per les circumstàncies o forçada per les circumstàncies o per no quedar-te sol o per necessitats que no són conscients però que fan que tiris cap a un camí on no t'estàs respectant perquè no t'has escoltat, ho fas per necessitat o per no perdre o per no quedar malament, saps? Totes aquestes coses que habitualment doncs, és el que aprenem des de petits, no? Perquè això ja es forma i es grava des de la infantesa. Comportaments que per no perdre, com sempre dic, no? Perquè això ho repeteixo en molts programes, però és que és la base de tot. Els nostres pares moltes vegades ens exigeixen comportaments i que nosaltres ens obliguen a deixar de ser nosaltres mateixos.
Exacte.
Sí.
Molt bé. Aquesta era una de les primeres situacions que ens plantejava aquesta oient en el correu que ens han enviat a radio@sansaloni.cat i que és obert a tothom que tingui algun dubte o vulgui exposar alguna situació perquè
sí.
Nosaltres en puguem parlar. L'altra que ens exposava era que, per exemple, a la feina ja normalment tens uns directors o uns jefes per sobre
sí.
I que és quan et manen una tasca en què tu no creus. Com hem de reaccionar? Com hem d'actuar davant d'aquesta situació?
Clar, en primer lloc, jo m'imagino que, clar, depèn de la posició que tu tinguis, no? Perquè si ets una persona que està, diguem-ne, que està a la base de l'organització, de la jerarquia, evidentment, com més avall estiguis...
Menys poder tens, no?
Menys poder tens de decisió i més ordres reps. Val? Però clar, aquí es tracta, jo vull aquí també, això és important tenir-ho en compte, perquè clar, com més temps i antiguitat temps, pues, suposo que si ja estàs guanyant la confiança de l'organització, de l'empresa o de la companyia o d'on estiguis treballant, evidentment també se't donarà més llibertat i també depèn dels que hi ha a dalt, perquè hi ha moltes personalitats diferents.
Exacte, hi ha dictadors.
Hi ha dictadors i hi ha gent pues, que el que vol és millorar en tots els aspectes i vol que la gent que treballa amb ells doncs s'hi senti còmode, sigui creativa i donar-li marge perquè no se sentin pressionats, no? Perquè normalment la gent, com passa a les escoles, no? Si els professors pressionen, els alumnes s'escapen,
sí, sí.
S'evadeixen. I llavors els professors tenen la sensació que els estan traicionant i els estan mentint. Però clar, són ells els que ho provoquen. i no en són conscients, pensen que doncs els han ensenyat que la disciplina ha de ser autoritària, imposada, etc, etc, i que se'ls ha de controlar.
Sí, amb la corretja ben estreta.
Amb la corretja ben estreta, perquè si no la gent de seguida
es desmadra.
Clar, és un enfoc totalment que crea companyies on hi ha moltes estressors, hi ha molta competitivitat, hi ha molta enveja, la gent intenta, doncs, clar, buscar guanyar punts, però de manera poc amistosa, no? O poc cooperativa. I quan hi ha jerarquies, la cooperació és molt complicada. Val? Llavors, bueno, que me n'he anat. En el cas de que et donin una feina en la que no hi creus, clar. Primer, depèn del teu tarannà, del teu caràcter. Hi ha persones que exterioritzen fàcilment el que pensen o el que senten, ho expressen, pot ser de moltes maneres, no? Perquè pot ser un mail al director, pot ser un mail al cap, pot ser un mail on tu exposis doncs, les teves raons per creure que allò no prosperarà o no és una bona idea, o simplement bueno, que no creus que siguis la persona adequada per fer-ho o no tens el recolzament necessari. Poden ser molts els motius, no? Però també hi ha persones que callen i simplement
claudiquen
i fan el que, però per dintre s'estan corroent, no? En el sentit de, és perquè tinc que fer això.
I que això, ai, és que ho fas a desgana.
Ho fas a desgana, no ho fas de gust, per tant ho faràs ràpid i corrents i sense posar-hi inclús cap possibilitat de creativa de millorar-ho, simplement no creus en aquella decisió i clar, llavors es tracta de triar, no? Què em val més la pena? Callar i no dir res i fer-ho sense que m'importi, per tant no ho disfrutaré, no aprendré res, estaré enfurrunyada o enfurrunyat, estaré anant inclús en contra meva, no? Però clar, tot per evitar un enfrontament o una confrontació o evitar cridar l'atenció,
represàlies,
o represàlies, exacte, sobretot represàlies, o que aquella persona o aquell cap que ja és prou complicat i poc sociable, a lo millor pues, t'agafi mania. I clar, llavors ho gestiones de forma molt, molt limitada, però simplement no enfrontes la situació. Si prefereixes aquesta opció, doncs ja saps què rebràs, no? I què n'obtindràs. Poca cosa. Poca cosa i sobretot molt malestar, perquè a més aquest malestar es va acumulant amb el temps. Si a la feina això passa sovint i no es gestiona bé o, com a mínim, no ho expresses, que es pot expressar de moltes maneres i sempre respectuosament, òbviament, no es tracta de...
Tracta de ser una crítica destructiva.
Ah, exacte. Si no, buscar la manera de poder-ho expressar. Que després et pots trobar que l'altre no t'escolti, segur, probablement, vale? Però com a mínim intentar-ho. Per què? Perquè també t'estàs respectant a tu mateixa, t'estàs valorant. Estàs intentant fer alguna cosa que tu et permeti fer una feina amb més intenció, amb més, que t'hi puguis implicar més, que et pugui ensenyar alguna cosa, que et faci créixer, que et faci aprendre, que t'hi sentis la teva part de responsabilitat on tu poder donar part del teu potencial. Clar, és depèn de tu com ho vulguis enfocar i sobretot respectar-te a tu mateixa o a tu mateix, a veure, què vull obtenir amb això, no? Perquè, clar, no es tracta de que et donin un ordre i punt fer-ho com si fossis una màquina, sinó que aquí hi entren moltes variables i com més variables consideris, més podràs enriquir la teva resposta, en aquest cas, no? Que també és el teu temps, perquè el temps és l'únic que no recuperem.
Exacte.
Llavors, si en aquest temps tu no pots fer una feina que et satisfaci, que et pugui ajudar a sentir-te satisfeta amb tu mateixa i que et pugui ajudar, doncs, no sé, a crear alguna cosa diferent, alguna cosa nou, alguna cosa que porti, d'acord? Perquè això és el que ens fa sentir bé, no fer les coses mecànicament, sinó posar-hi de la nostra part perquè surtin bé, perquè tinguin un factor diferencial, perquè no per competir amb els altres, sinó perquè fer-ho a mi em suposi un enriquiment i una motivació que m'aporta després un resultat, no?
Uh-huh.
Val? I així vaig aprenent, perquè clar, també així equivocant-me també aprenc, no?
Clar.
Per tant, tenir la iniciativa i atrevir-te a tenir iniciativa i reclamar-la, no exigir-la, però com a mínim reclamar-la, fer la intenció, sempre hi ha més possibilitats de que et permeti, no es flexibilitzi l'ordre i et permeti potser introduir alguna modificació o una direcció diferent perquè tu aportes una visió, doncs mira, jo crec que això no pot tenir interès o no serà efectiu perquè jo veig això i això i això que pot ajudar a que sigui, que es divulgui més, no sé, depèn de la feina que sigui, no? La que s'hagi de fer. Però evidentment quedar-se callat és transigir i baixar el cap i no respectar-nos i el millor sí, és més pràctic perquè no tens problemes, no? Però clar, l'important és que a la feina hi dediquem moltes hores. I si aquestes hores no estan plenes i no hi estem de gust, a la llarga això ens farà mal.
Clar, i també es poden estudiar estratègies, crec jo, per parlar amb els caps que han manat aquesta feina, fent o a través de dubtes, de dir això, voleu dir això així o és així?
I de passar d'insinues alguna altra cosa.
Exacte, insinues el...
Correcte. Això és ser creatiu, però per ser creatiu has de permetre aquesta sensibilitat. Si no hi ha sensibilitat, les coses es fan molt mecànicament i només estem pendents de l'emoció que sentim. Si és ràbia, ho fem des de la ràbia. I no anem més enllà. Val? Aquesta proposta que fas em sembla fantàstica, perquè realment la teva sensibilitat fa que diguis, bueno, és que jo això ho he de proposar, ho he de fer d'alguna manera
o altra, encara que sembla que no ho hagi dit jo.
Exacte. Però me'n busco l'estratègia i això t'ajuda a créixer, a evolucionar, t'ajuda a confiar més en tu, a buscar més eines. Clar, d'això és que és infinit, vull dir, no s'acaba mai, sempre podem buscar la manera de veure com ho puc arreglar. En lloc de pensar, col·locar-te en lo negatiu, no?
Clar, i tirar la tovallola.
I no sé què, i quedar-te aquí en la ràbia, no? Que a més cada dia raons per alimentar-la en des les que vulguis.
Sí.
Vale? Llavors, en lloc d'agafar aquesta opció, que és la més habitual, doncs agafar l'altra, de dir, a veure, segur que tinc alguna possibilitat, ho intento, i si no, ja ho intentaré d'una altra manera, més endavant. Però sempre sense perdre l'esperança de que tu pots modificar la teva realitat, que tens capacitat per fer-ho. Val? Que després les coses no surten prou bé. Vale, llavors, el millor és que t'has de plantejar buscar una altra feina. Però no et rendeixis.
Exacte. D'opcions sempre n'hi ha.
Sempre n'hi ha. No ens hem de rendir, sí senyora.
Perfecte. Doncs ja tenim aquesta segona proposta que ens van fer sobre la taula una mica ja avançada. Uh-huh. La tercera és també, jo crec, bastant comú, que és ja més a nivell familiar. Uh-huh. Que ens plantejava un altre oient que a vegades a nivell familiar acabes absorbint un rol que no vols i que no et toca. Uh-huh. Sigui per la mort d'un familiar, sigui perquè algun membre de la família ha marxat a viure a l'estranger i, per tant, es reestructuren totes les fitxes.
Sí.
Sigui pel que sigui...
O per una malaltia, per exemple, no?
Exacte, uh-huh. I has d'agafar unes regnes davant d'unes altres. Uh-huh. Són situacions que es plantegen a diari, uh-huh, a nivell familiar. Uh-huh.
Sí, aquesta situació és realment delicada, no? Perquè, clar, tots tenim, d'alguna manera, ja prèviament assimilat o assumit que tenim uns deures cap a la família. Que, per exemple, no sé, una cosa que m'imagino, no sé si és en aquest sentit la pregunta, però, clar, quan es tracta d'una persona propera i un familiar, o inclús de la família on vivim, clar, per exemple, una mare que té un Alzheimer...
I empitjora i necessita cuides.
I llavors, o una dona que s'ha fet gran, que necessita moltes atencions, que no se la pot deixar sola o sol, i... es planteja el moment d'anar a una residència perquè un germà, si jo me la quedo, però jo sol no puc, l'altre germà no ho vol, el vol posar en una residència, o l'altre fill, vaja, i aquí sempre hi ha molt trastornador, no sé si ho dic bé, o trastornador, no? Perquè les famílies es trastornen perquè és molt difícil posar-se d'acord, s'han de visitar uns quants llocs, etc. O un familiar que de cop i volta s'ha posat malalt i que necessita atenció, no? O inclús la teva parella, i està, doncs, necessitant del teu recolzament. No hi ha fills, simplement
sí, sí.
És la parella que t'has de fer càrrec. Bueno, conec casos, no? És complicat perquè sembla, o sigui, aparentment, tots assumim que, clar, hem d'estar completament bolcats en aquella persona. I deixem de fer la nostra vida com tal de donar tota aquesta atenció. Hi ha gent que li costa menys, li costa més. Hi ha gent que ho fa perquè si no se sentiria molt culpable. Hi ha gent que ho fa perquè creu que és la seva obligació. Perquè, bueno, són creences que són molt habituals, no? Però clar, al final sempre queda doncs, aquell espai on normalment no respirem, no? Com ho hem dit, bueno, això ara és tan vital que m'he de bolcar completament. Però clar, si la situació s'allarga o et sents poc recolzat i et quedes sol perquè els altres germans o viuen lluny, o la teva parella, doncs clar, és la teva parella i no té, a lo millor, família, què sé jo, o la família viu lluny. Clar, són situacions on que realment la teva decisió pot canviar molt les coses, no? O la teva presència pot definir una situació o una altra, no? Clar, jo, pel que conec, els casos que conec, i alguns molt, molt greus, El que sí que és cert és que arriba un moment que si tu no atens les teves pròpies necessitats, allò es desborda.
Clar, acaba petant.
Acaba petant, es desborda, sobretot perquè, clar, el malalt, evidentment, doncs, totes les atencions que se li volquin... A veure, hi ha molts tipus de malalts, no? Alguns ho reben bé, uns altres no tant, però quan un malalt se sent necessitat, tot el que li donis és poc. Val? Que la decisió d'ingressar o no ingressar-ho, ingressar-ho
sí,
o no,
també...
o que és un malalt terminal i ja no cal que estigui a l'hospital i te l'emportes a casa, o bueno, és la teva parella i has de voltar per tot el món per buscar una sanació o una curació, no? Clar, és delicat, però el que sí que és cert és que no ens podem enganyar. O sigui, no podem, si el pas i el transcendir aquesta enfermedad o atravessar-la o viure-la forma part de la persona. Hem d'acceptar que a la vida hi ha vida, hi ha mort i renaixement. I precisament apropar-se a la mort en la nostra cultura és quelcom molt... que aixeca moltes ampolles, no? Dir, no tothom estem vivint amb la consciència de que ens hem de morir. Normalment és quan o tenim una enfermedad o ja ens hem fet grans i ens ve, doncs, no sé, un daltabaix o un, de cop i volta doncs et ve un atac d'algú i et fas conscient de que, clar, la vida té unes limitacions, no? I a lo millor no t'has cuidat i has pensat que viuries sempre i vivim aquesta consciència, no hi pensem amb la mort, que ens hem de morir, quan a lo millor ens morim demà, no? Però, clar, tot això també té a veure amb la tradició. Molts pares encara creuen que els seus fills els han de
cuidar
quan siguin grans. Això també és una creença. No té
I
per què
molt
ser
arrelada encara
molt,
avui
molt,
en
molt.
Dia.
És més, ho exigeixen.
Sí, és el que t'anava a dir, que també aquí hi ha un punt sí d'exigència.
No, hi és perquè, bueno, tradicionalment s'ha pensat que era això, no? Els fills són els que s'han de fer càrrec dels pares. Antigament això era així perquè també vivíem d'una altra manera. Les famílies vivien en llocs tots
junts. En nuclis, sí, eren tota
exacte,
la família. Hi havia els avis o els besavis, els avis, els
i
pares...
I entre tots es feia tot i entre tots s'ajudaven. Avui dia això és molt més complicat perquè tothom treballa, tothom va...
És més individualitzat, sí. La societat és molt més individualitzada.
Individualista i tampoc...
Individualista.
Sí. I a més tot s'ha convertit en un negoci. Vull dir que la mort, l'enterrament, la caixa, el tanatori, tot és un negoci. Val? Llavors, clar, aquí és molt difícil a vegades ser realista. Ens deixem portar doncs, per això, sobretot. Si els pares creuen que tu tens l'obligació de cuidar-los, doncs clar, et sentiràs molt malament si no ho fas. Però clar, també has de pensar en tu. I has de pensar com sobrellevar-lo.
No, i com portar aquesta
com
situació.
Com portar aquesta situació sense que tu hagis de pagar o hagis de pagar, a veure, hagis de rebre'n un desgast important que fa que perdis la teva vida.
Ah, perquè això perquè pot comportar perdre la parella.
Perdre,
o,
sí.
És a dir, vés a saber.
Sí.
No, 10.500 situacions.
I desconnectar-te de tu mateix i evidentment això té unes conseqüències que no estem preparats tampoc per gestionar. Sí, l'obligació o el mandat de que s'ha de cuidar els pares perquè és la meva obligació, ja tot l'altre ho deixa, o sigui, ho aparta, no? És com que ja no podem considerar res més, no podem considerar, no, jo això no ho puc fer i m'ho nego. Clar, aquí ja hi té a veure molt els valors que no revisem, que no qüestionem, i que a vegades ens hi trobem i clar, estem plens de dubtes, no? El cor ens diu una cosa i no sabem mai si és el cor o és el cap o si és des de la ment o des de la honradesa, perquè a vegades és important ser honrat amb un mateix i ser sincer amb un mateix, no enganyar-se, no? És que, clar, és que si li faltés algú a la meva mare o al meu pare, o si no ho fes, no m'ho perdonaria mai. Clar, tot això són coses que...
Són càrregues que ens posem nosaltres mateixos.
Exacte.
I que això ens dificulta l'avançar, depèn quines situacions.
Exacte, i ens pots fer sentir molt víctimes de la situació, amb la qual cosa se'ns escapa de les mans, i amb la qual cosa ens podem amargar la vida.
Clar.
Perfectament, eh? Vull dir que a vegades inclús això s'ha normalitzat, perquè, clar, culturalment també això de sacrificar-se i patir... I amargar-se la vida...
Estava molt ben vist, és el que s'ha de fer.
Clar, era doncs, guanyar-te el cel. I això encara ho perpetuem inconscientment. Ens hem modernitzat en moltes coses, tenim molta informació, però aquestes qüestions no les hem revisat, perquè no es revisen enlloc, i llavors fins que t'hi trobes, no? I és important estar preparat per qüestions com aquestes que es poden presentar, no? I clar, i a més és això que, com deies, jo en principi no volia, però m'hi he trobat. On està la... moralment, èticament, què he de fer, no?
Clar.
Si, clar, s'ha d'estudiar cas per cas, vale? I veure les possibilitats, i a partir d'aquí, doncs, prendre una decisió. Perquè, clar, a vegades volem mantenir en vida, i això potser és una mica greu i agosarat dir-ho a la ràdio, però a vegades per mantenir en vida algú no estem acceptant que se'n vagi perquè hi ha arribat el moment, sobretot les persones grans. Vull dir, tots tenim un temps i quan és l'hora de marxar és l'hora de marxar i això costa d'acceptar de vegades, no? És el perjudici de la mort, que és com algú que, clar, és un tema molt tabú encara a la societat i a la cultura.
I potser dels tres exemples que hem posat, aquest a nivell familiar pot ser que sigui el més difícil a l'hora de prendre una decisió, perquè hi ha un lligam extra.
Clar, no, i més això, que si ets fill únic, doncs mira, també per una banda ho tindràs més complicat, però per l'altra serà més fàcil. Però si hi ha més germans, això genera moltes desacords, desavenences, després si barreja l'herència també, vull dir, i si barreja moltes coses. Llavors, entre germans, a vegades, si no hi ha una relació molt transparent i molt cohesiva, sempre hi ha doncs, les enveges que surten. En moments així, uns decideixen una cosa que està en contra de l'altra part dels germans, sempre hi ha picabaralles, sempre hi ha doncs, sensibilitats que queden al descobert, que no s'havien gestionat o que s'havien tapat i amagat. I llavors, en aquests moments límits, és quan surt tot. I clar, gestionar-ho tot en aquell moment, que és tan complicat i que és tan urgent prendre una decisió sensata i coherent, doncs s'hi barregen moltes altres coses, emocions, disgustos, traïcions, s'hi barregen moltes coses, clar, perquè és un tema que clar, toca molt, molt endins i a vegades és complicat de gestionar, es creen uns daltabaixos importants.
Sí, unes situacions una mica complexes i a tots nivells, emocionals, sí. Vitals...
Però com sempre, i com deien els casos, les preguntes anteriors, al final és important que tu estiguis en pau amb tu mateix, prenguis la decisió que prenguis. Perquè si has de pensar en com has de quedar, o si has de quedar bé, o si depèn d'això, que si l'herència, o que si depèn d'allò, pensaran o em rebutjaran, o pensaran malament de mi, o em criticaran, o em jutjaran, estem perduts.
Clar, ens perdem a nosaltres mateixos, sí. Que és el pitjor que ens pot passar.
Clar, i com que davant d'aquestes decisions no hi ha prou, a vegades, prou confiança en un mateix o prou autoestima, entesa des de la visió sana, eh? Perquè, clar, moltes vegades això d'autoestima i autoconfiança es confon moltíssim. Amb l'orgull, amb totes les maneres que tenim de relacionar-nos amb els altres des de la pantalla, no? O des de la personalitat que ens hem creat per defensar-nos d'allò que pensen que ens pot fer mal i ens pot fer entrar en perill, no? Però, bueno, al final hi ha un aspecte també que jo crec que és molt complicat de tenir en compte i d'assumir, no? I és que jo crec que sempre al final s'ha de mirar que el que jo vull o desitjo, sigui el que sigui, vale? Perquè, clar, pot ser per satisfer una necessitat important, val? No un caprici, no, sinó que és algo que realment per mi
necessites, és vital gairebé.
És vital pel meu equilibri i el meu benestar, que el que jo desitgi sigui també beneficiós pels altres. Vale? Aquest concepte és difícil d'introduir, però és que d'alguna manera també ens ajuda moltes vegades a entendre que si jo prenc una decisió de no, per exemple, no contraposar-me a les decisions o el que sigui, o si el fet de jo apartar-me i decidir individualment que no accepto la decisió de la majoria, he d'estar convençut o convençuda de que allò serà un benefici. M'explico? Vull dir
sí,
que
sí, sí.
Encara que sigui per una transparència i una honradesa interna, que els altres potser no volen veure, clar, és difícil agafar aquesta responsabilitat. Però clar, des de la pura honestedat i des del cor, es pot entendre que a vegades una decisió, encara que no aparentment no ho sembli, pot ser perquè el benefici sigui el més ampli possible. No sé si ho explico prou bé,
sí,
és una mica complicat.
Sí, sí.
Però sí, sempre buscar el benefici del màxim de gent possible, un comportament que potser no és el que es contempla i s'accepta socialment o familiarment, però que jo crec que és el més honrat, el més honorable i el que a mi m'aporta també més pau i estar bé amb mi mateix o mi mateixa. Això costa molt, però és que és un exercici que si el féssim tots hi haurien moltes menys desavenences i menys conflictes.
Sí, hi hauria més felicitat també, la gent.
Exacte.
No viuria tant el que tu deies, no? Cap al cantó negre ni negatiu,
clar.
Perquè, clar, és plantejar-te les coses de diferent manera, és fer un canvi com de xip, perquè
sí,
és això...
Sí, i perdre la por, sobretot,
clar.
Perquè el que ens fa decidir
a tirar per
com
un
la
camí...
majoria és la por a o quedar-me sol, o haver de menjar-me amb patates, o si m'equivoco em quedaré sol o sola, però clar, tot això... forma part de la vida.
Sí.
Llavors, un ha d'assumir que aquestes decisions s'han de prendre en benefici de, doncs, això del meu benestar i de la meva felicitat, perquè al final, què necessitem? Que si tu preguntes una persona, tu què vols i què necessites? Doncs que m'estimin, estimar i tenir, doncs, una vida satisfactòria i, no sé, i ser feliç.
Mm-hmm.
Però si no és amb aquestes, amb aquesta base on nosaltres ens comprometem amb, la nostra, amb el nostre benestar, no des de l'egoisme, sinó sabent i reconeguent i identificant les nostres necessitats, serà molt difícil poder prendre decisions des de l'intern, des d'aquesta certesa que tenim interna que fa que ens respectem, no?
Sí, sí.
I que allò de fora no ens atabali o no ens condicioni tant com, que evidentment sempre condiciona, però vull dir que al final les decisions sempre ens han de ser des de l'intern.
Clar.
I no des de les...
De la
que
resta
passa
de...
fora, sí. Que sempre passen coses, són incontrolables, sempre passen coses beneficioses però també que ens poden perjudicar, i al final tot és perquè, bueno, d'alguna manera doncs aprenguem a evolucionar, no? I tot això, gestionar-ho, ens aporta un creixement i una forma de viure molt més, inclús més senzilla, no? Però més nodridora, més satisfactòria.
Per tant, hem de fer aquest canvi de xip, hem d'aprendre a anar cap a aquesta línia per poder agafar-nos les coses d'una altra manera.
Sí, confiar en els nostres valors, que moltes vegades no els sabem, no els tenim definits. I els valors ajuden molt, perquè un no pot ser fidel a si mateix o lleial a si mateix si no sap quins són els valors que...
Potser definits els tenim, però no els tenim personalitzats.
Sí. Exacte.
És a dir, sabem quins són els valors, perquè normalment totes les famílies t'eduquen dins d'uns valors, però aquests valors tenen un ventall de possibilitats immenses.
Sí.
I cada persona ens els hem de personalitzar.
Clar.
En el que nosaltres...
Clar, i els hem de qüestionar per saber si realment els podem fer nostres.
Clar.
O simplement ens els han imposat.
Exacte. I si ens n'anem cap a un extrem o cap a l'altre o ens quedem
clar,
pel mig, estem... ja directament...
Clar. I sempre estarem ballant, llavors. Bueno.
Sí, sí. Res.
Hi ha alguna pregunta més, Gemma?
No, eren aquests tres supòsits el que ens plantejaven. I, per tant, jo crec que els hem anat abordant un a un.
Sí, sí.
I hem donat una mica de resposta.
Sí, mai sentir que ens hem de sotmetre, no, a les situacions, tendència a la submissió que té a vegades molta gent, és el que més ens allunya de la nostra plenitud i el decidir des de nosaltres mateixos, perquè si decideixes de tu mateix i ets conscient, encara que t'equivoquis, el resultat sempre és una manera que et diu que pots avançar i que ho pots intentar una altra vegada. En canvi, quan s'equivoquen els altres, sempre serà la culpa dels altres.
Sí, i després i és quan vindran els sentiments de és que si jo hagués actuat com jo volia actuar,
clar,
i encara això serà pitjor.
Clar. Clar, sí, sí.
Perfecte. Doncs, escolta, Roser, moltíssimes gràcies per aquestes
explicacions.
Gràcies a tu,
Gemma.
Ens veiem d'aquí 15 dies.
Molt bé. Bona nit, doncs.
Bona nit.
Adéu.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.